Game over. Estem a Ona Catalana, estem al Game Over, el programa de videojocs, parlant avui sobre còmics, sobre videojocs i sobre aquests superherois que sembla que últimament han tornat a adquirir, si és que l'havien perdut mai, un protagonisme molt important a nivell mediàtic i a nivell mundial, perquè hi ha moltíssimes de les grans superproduccions de Hollywood, no sé si perquè els guionistes els hi han acabat les idees i han d'anar a buscar, a veure uns recursos creatius que siguin una mica inesgotables, a veure d'on poden treure idees, però la veritat és que darrerament hem tingut moltíssimes pel·lícules, algunes amb més sort i d'altres amb menys, que han estat basades en superherois de còmic, no? Recordo Spawn, recordo Daredevil, recordo Spider-Man, i recordo bueno, i Hulk, que la veurem ben aviat, que són doncs probablement algunes de les darreres, juntament amb les dues de X-Men, que estan inspirades directament en personatges del món del còmic, no? Probablement la raó d'això seria aquesta crisi creativa.
Sí, però i també que volen agafar els a la gent pels efectes especials. I a veure, ja els policies ja no saben fer res més. els gàngsters tampoc, o sigui, necessiten fer efectes especials, que la gent voli, que la gent fi salts aquells monumentals, que aixequin cotxes. I qui fa tot això? Doncs mira, ho podem solucionar amb els còmics, o bueno, també amb el Matrix i aquell fenomen.
Però a vegades hi ha pel·lícules d'aquestes que millor que no les haguessin fet, no? Probablement per la dignitat de la memòria del superheroi en qüestió,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Sobretot. Però pels productors, molt sovint, en el cas de Spider-Man, va guanyar moltíssims diners. En aquest cas, potser molta gent està en contra de la pel·lícula perquè es carrega una mica el còmic, però en qüestió de beneficis pels productors, va ser una passada.
Perquè aquesta és una pel·lícula que pot estar més ben feta, inclús amb un altre personatge, pot estar més ben feta que no pas altres. Sembla Daredevil, no és precisament una gran pel·lícula. Legendary Gentlemen, que no sé si s'acabarà estrenant en el nostre país, pues, traiciona totalment el que és l'esperit dels personatges que hi ha, i bueno, ho transformen bastant, pues, per donar protagonista al que serà el protagonista, el senyor Sean Connery, i bueno, i això ho canvien bastant.
I ara la Fox ha comprat els drets de Bola de Drac per fer una pel·lícula amb persones reals.
Bueno, i,
mare meva.
Per cert, pel·lícula de Bola de Drac ja n'hi ha hagut
una,
producció a Hong Kong, espectacular.
Made in Hong Kong, sí senyor.
I alguna vegada ens m'ha sortit per aquí que hi ha alguna empresa que té els drets per fer una pel·lícula amb personatges reals de Pac-Man. El qual serà una cosa que
estem
esperant de veure-la, perquè això s'ha esperat. Però mira, el que deies
tu... Si van fer una pel·lícula sobre Super Mario Bros, tal com la van fer, ens podem esperar qualsevol cosa, no?
Si tu et fixes...
La pel·lícula de Sonic.
Exacte. Sí, clar.
El tema de les productores i dius dels recursos econòmics està molt clar. L'aficionat al còmic és un aficionat que ja porta molt temps, que està aficionat a un personatge, a un món que està creat, que porta molts anys sent molt estable, té molts personatges, té molts recursos... I l'aficionat al còmic és un aficionat acostumat al merchandising. Està consumat a comprar-se còmics, llibres, samarretes, a diferència d'altres...
Gorres, figuretes...
I jocs, i... Bueno, tot el que et passi per
calçotets.
Davant. Calçotets. Roba interior, roba de llit... Bueno, ja trobaríem,
el que vulguis.
Trobaríem mil coses. Què passa? Que això, a nivell de merchandising, és ideal. No estàs creant un producte nou i que la gent s'hagi d'aficionar i aficionar tant que et compri tot, sinó que estàs donant a la gent el que ja s'està comprant, doncs li estàs donant el mateix, però, cuidao, la versió de la pel·lícula, en la qual la gent pues, bueno, pues es compra tot el que li posen.
Llavors, la idea que donem des d'aquí, no consumiu res.
No, o sí, per què no? Vaja, no sé, o sigui, si la pel·lícula és bona...
Estic posant nerviós, jo.
A veure, a nivell de pel·lícules crec que n'hi ha moltes basades en còmics que sí que han respost a les expectatives i, sí. que ho han fet bé. Vaja, jo trobo que hi ha pel·lícules fins i tot que han superat en molts casos moltes coses del còmic, com per exemple, jo recordo les dues Batmans de Tim Burton, les dues primeres, no parlem de la tercera i la quarta, que són dues coses absolutament terribles. N'hi ha una que surt Arnold Schwarzenegger sent com de no sé què. Però les dues primeres, que són les de Tim Burton, són dues pel·lícules impecables, o sigui, amb Michael Keaton i surten en Danny DeVito, surt la Michelle Pfeiffer, surten Jack Nicholson, unes pel·lícules...
Tim Basinger.
És que, Tim Basinger, espectaculars. La primera per Jack Nicholson, eh?
Sí, però és que són...
és el Joker,
és
el Joker. No el podíem fer millor, sí, sí, amb efectes especials.
A veure, tornant al món dels videojocs, i ja per anar tancant el tema, hi ha hagut molts videojocs sobre còmics, però m'agradaria que cadascun dels Game Masters es quedés amb algun que ha jugat, algun que ha preferit, algun videojoc que li ha agradat més, o dels que ha jugat al llarg de la seva vida a nivell de personatges que són personatges de còmic, de manga, de còmic europeu, americà, com sigui, i que li ha,
mira,
i que li ha agradat més. Albert.
Jo, curiosament, un joc que no crec que existeixi en cap còmic, que és Mega Man. Ho dic perquè, bueno,
Existeix? Però no seria cap superheroi de... No sé si... No. Al Japó deu haver-hi algun còmic de Mega Man, o no?
El que vull dir és que els nivells finals, i aquí t'has de carregar, és en Iceman, és l'home de tal, l'home de qual, és veritat, són superherois, com si diguéssim, que... Doncs que en troba set a cada un dels jocs.
S'accepta, per la tangent, però s'accepta.
De fet, ha passat, no, dic que de fet és bastant corrent l'efecte invers, no només del còmic al videojoc, sinó també del videojoc al còmic.
Exacte.
O a la pel·lícula. Sí, exacte. Sí. Sonic també té còmics. Mm-hmm. També té còmics, de part de pel·lícules d'animacions.
Street Fighter també té còmics. No?
De fet, moltes pel·lícules, vull dir, molts còmics que s'adapten a videojoc, molt sovint jo crec que és un error. El videojoc, a l'hora d'adaptar el còmic, el que fa és basar-se en una pel·lícula, que és el cas dels jocs que sortiran ara del Hulk, els que han sortit ara de l'Spiderman, els que han sortit de l'X-Men, i clar, a l'agafar l'exemple de la pel·lícula, la versió de la pel·lícula, per fer el videojoc d'un còmic, queda molt limitat, perquè si a la pel·lícula només surt, per exemple, un enemic, doncs en el videojoc només haurà de sortir, per seguir la línia argumental de la pel·lícula, un sol enemic. I clar, et carregues molta gran part de l'univers que té un còmic darrere seu. Mm-hmm. I és una cosa que molt sovint està passant.
Tot depèn, hi ha casos de tot. Per exemple, les versions recreatives dels Vengadores o de la Patrulla X, que també hi ha hagut...
Aquests sí que eren adaptats de còmic. L'estètica mateixa era...
L'estètica del còmic, els de les Tortugues Ninja, també han sigut abans que la pel·lícula, són de Konami, van sortir bastant abans de la pel·lícula, inclús van arribar els últims anys dels 8-bits i van haver-hi versions per Spectrum, MSX,
sí, sí,
i Amstrad. Recordo,
sí, sí, algunes que eren així com d'aventura, també, que no eren ben bé només d'acció, no? Que
sí, era una cosa més adaptada a la modèstia, sí, del sistema, exacte, de l'època, que no pas el que després hem vist amb Super Nintendo.
Exacte, combinava el que hi havia. Quedem-nos amb els preferits, vinga.
Jo em quedaria amb un clàssic, el Batman de John Ridman.
Edu.
Bueno, a ver, complicado. Pues bueno, no sé, la versión de juego de rol de PC Engine o Mega CD de Record of Lost World.
Uh-huh. Ara que Francesc ha recordat les Tortugues Ninja, doncs clarament em quedaria amb qualsevol joc de Tortugues Ninja de beat'em up per diversos jugadors, 4, són molt divertits. I també, últimament ha sortit un, el de l'Spiderman de la pel·lícula, que tot i que té moments irregulars, la recreació d'anar pels edificis amb les taranyines i això, a mi em va semblar que estava ben recreada, ben... era versemblant. Era...
Tu que m'has desestimat el Mega Man i que la idea era una mica el superheroi que anava, deixa'm dir que un dels...
S'ha pres malament.
No, recomano fervorosament que si hi ha algú que tingui la possibilitat de jugar a l'Astèrix de Konami de l'any 92, ho faci i rigui com vaig riure jo, amb les onomatopeies i les bufes que
estan realment bé.
Molt bé, molt bé, molt divertit.
Jo em quedaria amb el Punisher, el castigador, que crec que és una màquina molt atractiva, molt ben feta, amb uns sprites molt grans, uns moviments molt espectaculars i molt ben aconseguits, i per la bogeria del que significa també em quedaria amb el Marvel vs. Capcom, que veus Spider-Man lluitant contra lluitadors de la Street Fighter i dius... És que clar, és que és això, no? De dir, doncs, bueno, tots els lluitadors junts, Capitán América, l'altre contra, no se sap... Clar, és una bogeria, no?
A vegades penses, qui és més fort realment? Un superheroi o un personatge de Capcom?
No? Dius, el Ryu és més fort que Spider-Man. Es pot guanyar Spider-Man? No, home, és que en teoria és un combat desigual, no? O Superman o el Capitán América,
és que,
no?
És això el que passa amb els videojocs dels còmics. Que clar, a veure, el que ja ha llegit molts còmics veu que és impossible que guanyi l'Obedno el Magneto. Perquè, a veure, l'Obedno els seus ossos són de ferro, de mantium, i el Magneto controla el magnetisme dels ferros, i pot fer pluf i desmoronar-lo un moment. Per tant, no hi ha color. Ara, és això, no hi ha... Es veu molt, molt desequilibrat el tema.
A veure, el futur immediat és Hulk, com pinta tot el tema? De moment tenim una campanya mediàtica brutal, tenim els metros, els carrers plens d'anuncis del videojoc, que han arribat abans que la pel·lícula, per a PlayStation 2, Xbox, sortirà per tot, per a Game Boy Advance, tot plegat, i de moment tenim això, no? Però... com el veiem?
Sí, bueno, és el pack aquest que surten quan s'estrena una pel·li. La pel·lícula, el videojoc, el còmic, tot és per vendre i
tot
vendre.
Tot vagin, eh?
Sí. Bueno, igual que ha sortit en Matrix 2, que els nou curtmetratges, el videojoc...
DVD, podies comprar el videojoc, podies comprar d'allò, el pack de la consola més el joc.
Sí.
Per cert, desmentim que es torni verd a la nit, com dèiem al reportatge, no? Sí.
El reportatge deia que Hulk a la nit es tornava verd, no es torna verd a la nit. Es torna Hulk, diguéssim, passa de ser el
Bruce Banner.
El Bruce Banner
a ser Hulk quan Algú el fa enfadar molt.
No, és que ens ha trucat ell directament. Que ens
ha dit, perdó, mentida, perdó, a la nit no, això és l'home llop que es posa a la nit. Jo, una altra cosa. Doncs no sé, alguna cosa més a afegir sobre el món del còmic, sobre el món dels videojocs, alguna reflexió, alguna idea que digueu que dir, no, a mi m'agradaria que sortís el videojoc sobre aquest que no ha sortit mai.
Sobre Mafalda estic esperant-ho jo.
O que fessin la pel·lícula sobre tal, no? Teniu alguna esperança, algun desig especial o no?
Serà impossible, però un còmic sobre Black Sat m'agradaria molt. És un còmic espanyol que ha sortit últimament basat en les novel·les negres, estil Philip Marlowe i això.
Jo tindria ganes que sortís la pel·lícula Els Quatre Fantàstics, perquè és una cosa que sempre ha quedat en projecte i
hi ha hagut molts actors que han dit aquest serà tal, aquest serà qual, i al final no s'ha fet mai.
O sigui, és un còmic que té moltíssims anys.
A mi m'agradaria veure el Capitán Amèrica, que s'ha fet, però no s'ha vist, segurament en previsió de lo dolenta que deu ser.
No ha passat els testos.
S'ha fet però no s'ha vist.
Exacte, no ha passat el pretest abans de...
N'hi ha una, que es va editar en vídeo de Capitán América.
Pues mira, ja directament en vídeo, eh?
I en VHS, que no DVD. Si us sembla, ho deixem aquí. Anem a descobrir l'argument d'un altre superheroi que ve de tot un altre món, que és tota una altra història, però que va significar en el seu moment un gran èxit per la companyia Tecmo, que va ser la companyia que el va crear. Anem a descobrir l'argument d'un gran joc que es deia Rigar.
Fa molt temps existia una terra anomenada Argul, que va ser creada per 5 déus llegendaris d'Indora. Un dia va succeir una tragèdia. La pròspera i sagrada terra va ser atacada pels soldats d'un cruel rei anomenat Liga. El cel sagrat es va cobrir totalment d'un exèrcit de bèsties, bèsties que van baixar del cel per cometre les atrocitats més cruels. Amb això van aconseguir establir el regnat del mal. A més, Ligar va destruir la Porta de la Pau, que simbolitzava la pau que hi havia establerta a Indora. L'esperança de pau va desaparèixer amb la pèrdua de la Porta de la Pau i la gent d'Argul no va somriure mai més. Només podien pregar per la seva salvació, una pregària extreta d'una llegenda que diu: quan la pau sigui coberta pels esperits del mal, un soldat brotarà de la mort per salvar el perseguit poble. La pregària va arribar fins a les valls de les muntanyes més llunyanes. Llavors, el darrer Rigar, l'heroi, torna de la mort per restaurar la pau a Argul, batallant contra les forces del mal. Juntem les forces amb Rigar. Instruccions de Rigar de Tecmo, per l'Anés i Arcade.
Game Now. Doncs aquest era l'argument del primer Rigar, un Rigar que va marcar una autèntica època en les màquines d'arcade. Sí o no?
Un Rigar que a mi personalment em feia una certa angúnia. Jo recordo que era petit quan jugava al Rigar i sortien aquells cucs de terra i veia el tio aquell amb l'escut i aquells cucs a mi em feien molta angúnia. I els tios aquells que pujaven un sobre l'altre i saltaven com si fossin del circ, a mi tot allò em feia una mica
era
de
basada. Era estrany, era un joc estrany. Els enemics tenien aquell component...
I no he acabat mai d'entendre per què servien aquelles xapes que sortien, xapes de color blau, de color vermell, no sé quins poders...
Una mena
poders.
De punts i poca
sí,
cosa més.
No, crec que no sé si donaven alguna cosa més.
Parlant de Rigar i recuperant aquest argument, hem de lligar-ho amb l'actualitat amb el Game Now d'aquesta setmana i anar directament a l'actualitat de PlayStation 2, perquè Tecmo i Virgin Play han recollit tot l'esperit de l'arcade original de Rigar i l'han posat al dia en una espectacular versió per a PlayStation 2. Rigar, The Legendary Adventure, ens situa al regne d'Argus, on la princesa Harmonia ha estat raptada per les forces de l'Avern. Rigar ha de tornar al camí del món dels morts per poder complir la missió de retornar la pau al regne d'Argus i aconseguir descobrir què se n'ha fet de la princesa. Evidentment, una de les característiques del joc és l'especial arma que utilitza l'heroi al llarg del seu desenvolupament. Es tracta de l'escut de força, també conegut com a Disc Armor. En aquesta versió, aquesta arma pot realitzar més de 50 moviments diferents i a més evoluciona al llarg del joc. A banda de lluitar, l'escut ens permet accedir a llocs complicats i a desfer certs maleficis que no ens deixen avançar. Durant el joc podrem utilitzar 3 de les modalitats del Disc Armor de les quals disposem: l'escut de l'infern, l'escut celestial i l'escut del mar. El joc està extraordinàriament ben treballat i es nota que Tecmo estava recreant un dels seus propis mites, un dels mites de la història de Tecmo, com és aquest joc. Els escenaris, inspirats a l'igual en la Grècia i en la Roma clàssiques, ens transporten per 8 impressionants nivells on tot és susceptible de ser destruït. Un autèntic espectacle visual que desplega tot el potencial de la PlayStation 2. A més, la banda sonora ha estat composada i interpretada per l'Orquestra Simfònica de Moscou, tot un desplegament de música espectacular espectacular pensada expressament pel joc. En definitiva, Rigger, un dels herois clàssics dels videojocs, ha tornat millor que mai, de moment, només per a PlayStation 2.
Ha arribat el moment en què tot bon joc ha de tenir el seu muntatge del director, o com es coneix en l'argot cinematogràfic, el Director's Cut. I aquest és el cas d'una de les nissagues més populars dels videojocs, Sonic. En efecte, us estem parlant de Sonic Adventure DX Director's Cut, el gran èxit de Sega amb millors gràfics i ple de funcions i característiques especials de la Nintendo GameCube. El doctor Eggman ha preparat un pla per robar les 7 maragdes del caos i fer-la servir per invocar una enorme criatura caos que s'encarregarà de fer realitat els seus plans. Com és habitual, Sonic no pot enfrontar-se tot sol a això, així que recluta els seus amics Tails, Amy, Knuckles i Big the Cat perquè l'ajudin a frustrar les malèvoles intencions del doctor Eggman, també conegut com doctor Robotnik. En l'excepció de la millora dels gràfics, el joc en si no ha canviat. Són nivells en 3D plens de plataformes per recollir anells i rescatar animals peluts, però entre nivell i nivell hi ha un món central en 3D molt més relaxat i és aquí on entren en escena les aventures del títol. Podreu explorar aquest món al vostre ritme, resoldre puzzles i parlar amb altres personatges per aconseguir informació de vital importància. Són 30 extensos nivells, a més de les clàssiques batalles amb caps de final de fase. També podem recollir i criar les petites mascotes anomenades caos. Podem tenir els caos en un jardí especial, alimentar-los amb objectes per activar noves funcions secretes i desbloquejar minijocs especials. Entre altres millores que trobem en aquest Director's Cut hi ha el nou Mission Mode, amb 60 minimissions d'una gran varietat a banda de la possibilitat de desbloquejar 12 jocs clàssics ocults de Sega Game Gear. Finalment, podem connectar el Sonic Adventure DX Director's Cut a les versions per Game Boy Advance de Sonic Pinball Party, Sonic Advance i Sonic Advance 2 i transferir els caos d'un joc a un altre. Xbox.
Tots els fans de la cursa de raids més coneguda del món podreu disfrutar-la en primera persona a la Xbox de Microsoft. Acclaim ha presentat Dakar 2, The World's Ultimate Rally, el joc que millor representa fins al moment una de les curses més dures i mítiques del món del motor. Tothom ha seguit el Rally Dakar amb totes les seves particulars característiques, però és curiós que fins fa relativament poc els videojocs no han donat importància que es mereix a aquesta gran cursa. En aquest Dakar 2, que per cert té la llicència oficial de la prova, podrem escollir entre els cotxes, els camions i les motos que aquest any 2003 han disputat el Rally. A grans trets, el desenvolupament del joc es divideix en una dotzena de nivells, entre els que destaquen un poblet francès, els deserts del Marroc i els grans deserts africans. Per afegir més emoció, el joc ens permet escollir entre diversos modes de competició. D'aquesta manera, podrem realitzar la prova completa, podrem fer proves contra rellotge i podrem jugar en un mode arcade amb molta més acció i perills de tot tipus, envaint la pista quan menys ens ho esperem. Si us agrada el Dakar, segur que aquest nou simulador per a Xbox no us decebrà gens ni mica. PC.
Gràcies als amics de Mary Station hem descobert Esquizo, un joc de puzzles i agilitat mental que ens havia passat desapercebut. Aquest és un software programat per Micronet, una empresa de Madrid, aquella ciutat que té un equip de futbol que guanya lligues i no ho sembla. Esquizo està programat en Macromedia, la qual cosa ja dona pistes que no estem davant d'una virgueria audiovisual, però això, en aquest cas, no importa. Allò en què ens hem de fixar és la qualitat de les proves que planteja, com a bon joc de trencaclosques, que és. Jocs estil Simon, un homenatge a Qbert, il·lusions òptiques, problemes matemàtics... Total, que si sou aficionats al Quake i coses per l'estil, és possible que Esquizo no sigui el que coneixeu com a paradigma d'entreteniment. A més, el preu de 19,95 euros el fa molt atractiu, a banda de la seva alta addictivitat. Game Boy Advance.
Segurament que molts dels que vau poder disfrutar d'una Game Boy Advance a principis dels 90 recordareu un fantàstic i addictiu joc que es deia Motocross Maniacs. De fet, en aquella època havíeu de disfrutar d'una Game Boy a seques, un joc amb uns gràfics extremadament senzills i amb una jugabilitat absolutament estratosfèrica. Doncs bé, Konami ha volgut recuperar aquesta autèntica joia, ara sí, per a la Game Boy Advance, i se n'ha sortit realment bé. Es tracta de Motocross Maniacs Advance, un joc que manté l'esperit del seu predecessor i que, evidentment, el supera en característiques tècniques. Motocross Maniacs Advance ens permet escollir entre quatre modes de competició: el campionat, la cursa contra el temps, la cursa d'acció i, atenció, la cursa multijugador amb la possibilitat d'unir fins a 4 Game Boys Advance en una mateixa partida. El joc, com en la seva primera versió, té la gràcia que ens permet competir en endimoniades pistes de motocross amb un control molt especial sobre la moto, una moto que, a més, té un motor preparat per donar energia extra en moments especials i permetre'ns fer salts i piruetes de tot tipus. En molts moments, en el joc hem de fer loopings a tota velocitat i sembla com si Sonic s'hagués convertit en motorista. Aquest Motocross Maniacs Advance per a la petita consola de Nintendo no decebrà a cap dels fans del joc originari i a sobre afegirà molta més emoció amb pistes noves i nous personatges per escollir i competir. Un gran joc de motos pensat per estar dins d'aquesta consola portàtil. Bé, doncs, fins aquí la partida d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre Game Over a la pàgina web d'Ona Catalana, www.onacatalana.com, i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover@onacatalana.com. Salutacions de l'equip del programa, l'Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Selles, amb la col·laboració, com sempre, de l'Eduardo Rodríguez, l'Antoni Hortal, en Francesc Blasco, l'Albert Garcia, avui en Sergi Roca, la Maria Fitó i en Jaume Fina. Nosaltres hi tornem la setmana vinent. Gràcies. We'll be right back.